9:34, som al suplement de Catalunya Ràdio i avui al nostre espai d'educació volem parlar de la diversitat familiar i d'aquells models de família que trenquen l'esquema de la família tradicional, com per exemple la família de la Beatriz Álvarez. Beatriz, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, de matí.
Sí, despertant, no?
Sí.
Molt bé. Com és la teva situació familiar?
Doncs una mica diferent a la tradicional.
Jo tenia una
família tradicional amb la meva parella i el meu fill. Vaig conèixer una dona de la que em vaig enamorar, que també tenia parella i dos fills, i vam decidir enllaçar-nos, total que ens vam divorciar i ara estem juntes. Per tant, la nostra família ara és nombrosa. Són dues dones amb tres fills. A cap dels tres en comú, cadascuna una portava dos nens i jo portava un.
I ara teniu fills de quina edat?
De 5, 6 i 7 anys.
5, 6 i 7 anys.
Sí.
Per tant, heu passat de cop a família nombrosa.
Exacte.
Sí. I teniu el carnet de família nombrosa?
I tant, sí.
Sí?
Estem reconegudes com a família, sí, sí.
Imagino que aquest canvi, que és difícil, i que ara estem explicant amb aquesta lleugeresa, però que és una profunda reflexió i de, en fi, que hi ha molts elements sobre la taula, un dels grans elements o més sagrats són els fills.
I tant, sí, sí, sempre, sempre, sempre. Nosaltres sempre diem que si ells no es portessin bé, la relació no seria possible. O sigui, és el pilar capdalt de la relació. I el que ens fa també que l'enllaç amb els pares i amb els nostres ex sigui un motor. O sigui, sempre intentem que la relació sigui bona, sigui cordial, perquè, bueno, els fills són el més important.
Com ho heu gestionat tot plegat?
Bueno, pues, com hem pogut, la veritat. A poc, sent sinceres, parlant molt tant amb els ex, entre nosaltres, amb els fills, i bueno, amb molt d'amor i molta paciència per totes les bandes.
I els ex ho han posat fàcil?
Bueno, més o menys. Hi ha hagut moments de tot, perquè com en tot, les separacions no són fàcils, i hi ha moments de pujades, de baixades, hi ha moments en què els engegaries a rodar i diries ja, però com que hi ha els nens has de tenir paciència. I per sort, tots ens hem enfocat molt en que tot vagi bé i bueno, ens hem tregat moltes vegades l'orgull i hem tirat endavant pel bé dels petits, sobretot.
Beatriz, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Gràcies, que passeu bon dia.
Avui al suplement volem casos com el de la Beatriz, que ens ho expliqueu. 9-3-0-1-7-4-7-4. Volem parlar amb l'Alba Castellví i el Josep Castillo. Bon dia a tots dos, com esteu?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Volem
Hola, bon
parlar
dia.
De la diversitat familiar i de famílies enllaçades. Jo d'entrada us voldria preguntar què és una família. Josep.
La família és un sistema de relacions, una xarxa de relacions on un pot créixer, on té protecció, on té efectes, on se l'estimula perquè avanci i on doncs s'educa i creix i madura i aprèn. I aquest sistema...
Per tant, no només una cosa de sang.
Formes.
No, la sang, això de la sang, res, eh?
De fet, la sang aporta poc a l'hora d'establir que és una família o no.
Com es deia aquella sèrie, Nissaga de Poder? Que això de les nissagues, no, eh?
No, de fet, una família és un entorn on la gent conviu, on en general la gent s'estima i la composició pot ser molt diversa, pot haver-hi aquests llaços de sang o no. La composició tradicional nuclear de pare, mare, fills, doncs només és una opció més de família, ni millor ni pitjor que qualsevol altra. Això és una cosa que encara l'hem de repetir, perquè per família sovint encara continuem entenent aquest model de la sagrada família, no? I hi ha famílies de tota mena, fins i tot sense fills. No només els llaços parentals fan família. Jo, per exemple, he arribat a sentir que els amics amb els quals he conviscut han estat la meva família.
Clar.
És que el concepte està molt connotat, eh?
Està molt connectat amb la tradició cultural.
Fet, per això. I també per l'ús polític que n'hem fet durant molts anys. Clar, venim
i religiós.
Diem que la sagrada família... Totes les famílies són sagrades, perquè sagrat en realitat vol dir separat, no? És a dir, i la família és
a veure,
un entorn...
Això m'interessa, a veure.
Sagrat vol dir separat. Sí, és el contrari de profà, no? I llavors el món és com és, però
hi ha un lloc
que és casa. I casa és el lloc això, on jo puc, on jo m'amago, on jo puc plorar, on jo puc riure, on jo... És a dir... És el capoll on jo sempre puc tornar i des d'on miro el món i des d'on m'enfronto totes les coses que passen. Per tant, una família sempre s'agrada, tingui la composició que tingui, des d'aquest punt de vista, no? I llavors, clar, de fet, la gent ha tingut entorns familiars molt diversos sempre. A vegades ens sembla que que són molt originals, però els nostres avis, a vegades, un no tenia per què créixer a la llar dels seus pares biològics, no? Perquè un vivia a casa de l'avi o a casa de l'àvia. De fet, el meu avi, per exemple, no sabia com es deia, perquè com que va viure sempre amb el seu avi, li deien el nom de l'avi, eh? Però ell es deia d'un altre nom. És a dir, composicions familiars diverses n'hi han hagut sempre. Passa que vam passar un temps que semblava a la que vam fabricar pisos i vam tancar la gent, papa, yeah, mama i família nuclear amb dos fills, va semblar que això era la normalitat. Però la normalitat és que el clan sempre ha cuidat dels seus fills i aquesta composició de clan ha anat variant al llarg de la història.
Per parlar de tot això, avui també ens acompanyen la Berta Rubio i la Mariona Carbó, que són coordinadores de l'Associació d'Atenció per la Diversitat Familiar. Bon dia i benvingudes.
Hola, bon dia. Bon dia.
D'entrada, què és aquesta associació i quan neix i per què?
Mariona. La Berta. L'associació, la veritat és que constituïda formalment és des del juliol de l'any passat.
Sí.
Però de feina n'estem fent des del 2009-2010. Va començar doncs d'una manera molt casolana. Va començar perquè jo, precisament, em vaig enllaçar, em vaig adonar que tenia molt poques eines per presentar la situació en els meus fills, per jo trobar recursos sobre com gestionar-ho, per buscar altres famílies que estiguessin en la mateixa situació i compartir experiències. Mm. I doncs em vaig començar a fer com una feina de recerca i de buscar, doncs, de recerca en molts àmbits, no? Buscar famílies, buscar recursos, buscar llibres, buscar contes, buscar maneres. I clar, llavors quan vas anar recopilant tot això i trobar maneres de que em servís, vaig pensar, ostres, ja hem de poder-ho, que tothom hi tingui accés, no? Les famílies que compartíem, ai, a tu t'ha anat bé això i també a l'altre, i doncs bueno, vam fer una web, vam fer un projecte, que era el projecte de Papus, ens vam reunir unes quantes famílies que anàvem fent feina i vam dir, bueno, doncs ja, acabem-ho de fer-ho bé. I doncs ara tenim l'associació, un grup d'ajuda mútua virtual, sí, organitzem trobades, fem tallers, la Mariona fa xerrades a escoles, bueno, això us ho explicaré ella, els serveis, sí, sanitaris.
Quan parlem de família enllaçada, què vol dir?
Família enllaçada és quan tu et separes, el que us explicava la Bea fa un moment, sí, que també forma part, no és una de les, diguéssim, que està relacionada amb l'associació.
Sí.
Tu et separes, tens una parella, tens uns fills, també podria ser una família monoparental, trobes una parella nova amb la qual formeu una família, doncs que en algun moment del procés acabarà tenint una relació parental amb els teus fills i que pot o no tenir fills propis.
Per tant, intentar normalitzar això de la diversitat familiar que dèiem. És a dir...
Sí, 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 perquè és clar, bueno, això és una tipologia de diversitat familiar. Va començar, com dèiem, projecte Bada Papus, perquè, sí, perquè és la família enllaçada, diguéssim, i ho vam ampliar doncs a tota la diversitat familiar, perquè no tenia... No pot ser que estiguem defensant una tipologia de diversitat de família com deixant de banda les altres, no? I per això no se'ns va ni plantejar el concentre... Sí que treballem més en famílies enllaçades, mm, una mica el punt de partida i on creiem que faltava, perquè per sort doncs les famílies LGTBI doncs estan mobilitzades des de fa molts anys, ells estan fent molta feina per la seva banda, per tant no tindria cap sentit que ens poséssim també en temes concrets, però vam pensar que l'associació ha de ser per totes les famílies.
Per tant, imagino, una parella que se separa una mica malament, que no té molt bona relació, mm, això deu ser un cas molt comú.
Sí, massa.
I vosaltres el que intenteu és explicar o trobar maneres per resoldre això d'una manera sana i natural.
Bueno, poder-ho acompanyar,
sí,
no? I oferir també una mica el que de moment és la base també de l'associació, no? Que és una terminologia positiva per tot el que fa a les paraules que utilitzem i tot el que genera, no? Entorn un procés de separació o posterior d'enllaçament, no? La importància i la màgia que moltes vegades que diem de les paraules, no? Mm. I el contingut d'aquestes. Llavors, si pots acompanyar també tant a nivell social com emocional, no? En aquella família o en aquella persona, mm, i oferir-li recursos terminològics, jo crec que moltes vegades treus una vessant molt culpabilitzadora, no? De la motxilla que portem.
Sí, perquè nosaltres a l'associació una de les coses que proposem, perquè família enllaçada ho diem des de fa relativament poc, de fet en el Codi Civil Català ens parla de família reconstituïda. Però la reconstituir vol dir tornar a fer. Tornar a fer, jo sempre ho dic, en tot cas, és si jo i la meva parella ens separem i d'aquí 3 anys diem, va, vinga, tornem-ho a intentar, podríem dir, entre moltes
cometes,
tornem a fer allò que hem desfet.
No és tornar res, és canviar.
Però, en canvi, quan jo tinc una parella nova, és una parella nova. I és una
tot
família
nou.
Nova.
Amb
una tipologia
nou, sí, sí.
I amb una tipologia molt diferent, perquè els meus fills tenen un pare doncs, que no viu a la llar, tenen dues llars, és molt diferent.
Posem-hi veus, per exemple, qui ho ha viscut en primera persona és l'escriptora i ara diputada d'Esquerra Republicana al Parlament, Jan Díaz, que el seu marit té una filla amb una altra dona, i ella ens ha parlat del rol que li ha tocat assumir a la vida de la nena.
És un rol molt desagraït. Primer, perquè és cert que en certes èpoques, quan es feia una nova família, normalment era perquè el pare o la mare havia mort.
Jan Díaz, escriptora.
I, per tant, la nova família començava doncs, amb una absència i amb una substitució. Avui en dia que les famílies enllaçades convivim de manera activa amb l'altra casa, és molt més difícil el teu rol. Primer, perquè és una mica invisible. Després, perquè socialment està silenciat. Tercer, perquè li hem posat molta literatura, li hem marcat molt el rol de dolent als nous integrants d'aquesta família. I després, que és que, ja et dic, el teu rol, que necessàriament ha de ser un rol maternal, si és que així ho tries, no és incompatible amb el rol de mare.
Jo crec que aquí la literatura, el cinema, tampoc deu ajudar gaire, no? Perquè sempre que hi ha un, el nòvio de la madre, o al revés...
Això que deia la Mariona de les paraules, l'utilització de padrastre o madrastre, ah, clar, això...
Padrastre, etimològicament, vol dir quasi pare, el làster.
És pejoratiu.
I ja amb llatí antic, o sigui, no és que digues, ara li hem donat la connotació, no, ja amb llatí antic tenia la connotació de mal pare.
Imagina't.
Mal pare, o sigui, ja no cal dir res més.
Vosaltres feu servir la terminologia de papus i mamus. Podeu
sí,
explicar-la?
Papu i mamus seria la manera carinyosa de dir-ho, Jo quan faig un article no escric papu i mamus, escrivim pare i mare. Fi, que nosaltres vam copiar la terminologia del Codi Civil Argentina, que van fer tot un canvi terminològic molt, molt potent, i el Codi Civil d'Argentina, que em sembla que el van canviar a principis del 2015, doncs ells parlen de famílies ensamblades, ja, en comptes de reconstituïdes, i de padres, madres, afines, per el parentiu d'afinitat, no? Perquè tu et converteixes en parent d'algú quan hi ha un matrimoni, una relació d'afinitat. I llavors a casa, clar, de pare i mare, fi, quedava com molt seriós, I parlem de papus i mamus, com dius papa i mama en comptes de pare i mare, doncs seria papu i mamo. Sí. I de fet ens diem papus i mamos a nosaltres, quan parlem entre nosaltres, sí, jo sóc mama, sí, sí, nosaltres ens ho fem servir això molt correntment en els grups d'ajuda mútua.
Vosaltres feu feina amb els pares i les mares, diguem-ne, però també amb els fills, imagino.
Sí, fem tallers sobre diversitat familiar. Tu les escoles... Bueno, ell amb els profes, perquè ho fagin.
Exacte. Jo treballo més amb els adults, diguéssim, que tenen contacte amb nanos com poden ser les escoles, per tal de que puguin conduir i acompanyar els infants, i la Berta fa una feina més directa
amb
infància.
Mira, parlant de feina amb infància, hi ha llibres que ens ajuden, cada vegada en surten més, i justament aquesta setmana n'ha nascut un que es diu La meva família, que l'ha creat l'equip mèdic de Deixeu-vos Dona, i a més té il·lustracions de la Cristina Los Santos, i és un llibre preciós perquè normalitza absolutament tots els models de família i explica com es van component aquestes famílies noves, no?
El Joan, el Xavi, a través del Twitter, també diu, o recomana el llibre Famílies modernes, de Joan Corbalán. Diu, el vincle és indestructible, passi el que passi.
Crec que hi ha una cosa que és molt important quan el vincle s'ha fet a través d'un fill propi, que és ajudar a mantenir una bona relació entre els dos pares que ja no comparteixen aquesta unitat familiar, no? I penso que està bé que donem algunes orientacions, algunes idees perquè això sigui possible. Per exemple, hi ha una cosa que és molt important i que de vegades costa molt de fer, que és respectar que a casa seva cadascú fa les coses de la manera que vol. No? A vegades ens agradaria...
A casa de l'altre, vols dir?
Efectivament, que l'altre fes com a nosaltres ens agradaria amb el nostre fill. Jo crec que hem de buscar una coherència només en el que és molt, molt essencial, però si busquem una coherència en general, no ens en sortirem. Què és el que és molt essencial? És el respecte a la persona del nen, és el respecte a tota la família d'aquest nen, i és no respectar als nens els problemes que ens corresponen a nosaltres, és a dir, no traspassar-los, no? Hi ha també alguns temes estructurals, com l'escola on van, de quines despeses es fa càrrec cadascú, temes mèdics, etc. Hi ha altres coses importants, com ara la responsabilitat, el valor de l'aprenentatge per mitjà de l'esforç, però les tres primeres que hem dit ho són molt, molt més. Respectar la manera de fer de l'altre, tant si ens agrada més com si ens agrada menys.
És que el vesteix sempre de color verd, i l'altre diu, és que el color verd et queda fatal, nen. I ja, allà comença tot, eh?
Bueno, no, clar, és que...
I sí, amb els horaris, al final, suposo, mare meva.
Moltes vegades... L'hem d'apuntar anglès, no l'hem d'apuntar música.
És l'evidència d'un problema que, com deia l'Alba, han de resoldre els adults, que els nens no n'haurien de rebre aquest impacte.
Clar, però al final acaben segurament sempre rebent.
La Beatriz ha dit abans a la trucada una cosa importantíssima, no?, que és que algú s'havia hagut d'empassar l'orgull més d'una vegada perquè aquesta relació fos possible.
Exacte.
La relació entre els pares, vista pels fills, és molt més important que això, de manera que, encara que no en tinguem sempre ganes, haurem de parlar de forma constructiva, evitant les crítiques, evitant els retrets, haurem d'estar disposats a parlar i escoltar de coses que potser no ens venen de gust, i evidentment a l'altre li hem de traslladar propostes i no pas decisions perquè la bona comunicació sigui possible, no? Sempre que puguem, hem d'expressar reconeixement i això que dèiem, hem de respectar que pren decisions diferents que potser no ens agraden, però que no necessàriament són perjudicials.
I que el nen això tampoc ho utilitzi, perquè a vegades diu, si no m'ho dona el papa, m'ho donarà la mama, o al revés, o el que sigui, vaja.
Hi ha un element que és...
Hi ha nens molt llestos, també,
Tots.
No n'hi ha que no tant, però n'hi ha... No, sí. En general són molt espavilats. Sí.
Hi ha un element difícil de gestionar, que és el tipus de relació que establim, no? No és exactament el mateix, i aquesta diferència a vegades fa que hi hagi una mica de fricció. És a dir, els teus pares, que et marquen els límits, et diuen què s'ha de fer, què s'ha de fer, doncs al final són els que diuen ho farem d'aquesta manera, però la parella a vegades té un nivell de relació en què potser doncs, hi ha un tipus de confiança diferent, que et poden explicar una cosa a un que l'altre no li explica. Aquí els adults haurien de ser adults.
Sí.
I llavors entendre...
És la frase.
És entendre que podem tenir diferents tipus de relació i que tot complementa i que tot suma, perquè si al final l'important és la funció que fem d'adults de referència i de guies en el creixement d'aquests nens.
Anem a obrir telèfons, 93017474, també volem sentir els nostres oients, si formen part d'una família enllaçada, com ho viuen, ens podeu escriure també a través del Twitter, a través del Facebook. En joc, entre tots els que hi participeu, sortejarem un sopar per dues persones al restaurant Braseria La Selva de Barcelona.
El suplement. Els matins del cap de setmana escoltes Ricard Ostrell al capdavant del suplement.
El Nissan Qashqai va ser el primer crossover de la història. Serà cert que el temps posa cadascú al seu lloc? Descobreix abans que ningú el seu nou disseny, els seus acabats interiors i les tecnologies Intelligent Mobility. Nou Nissan Qashqai, sempre el primer. Nissan, Innovation that Excites.
Romauto Group Concessionaris. A Badalona, carrer Acer 18, polígon Les Guixeres. RomautoNissan.com.
Celebració a Xató d'Ax pel nostre 70 aniversari i per temps limitat tots els nostres sofàs més venuts a preus irrepetibles. Triples, amb pells i teixits seleccionats, lliurament immediat. I si vols, finançament gratuït en 20 mesos sense interessos. Una oportunitat única. 3 botigues a Catalunya. Troba la teva a xatodax.es.
Acaba de néixer i ja el tens molt a prop. El nou Ford EcoSport ja és a la xarxa Ford de Catalunya. Un SUV nascut per la jungla urbana. Vine a veure'l, deixa't seduir i aconsegueix-lo ara per 13.950 euros. Oferta limitada a 100 unitats de llançament. Nou Ford EcoSport. Ara, a la xarxa Ford de Catalunya.
Viu Sant Jordi amb El Periódico i Abacus Cooperativa. Subscriu-te a El Periódico per 30 euros i rebràs una targeta regal d'Abacus pel mateix import. Entra a subscripcions.elperiódico.cat o truca al 902 14 33 00.
012. La Generalitat al teu costat. Del 13 al 24 d'abril s'obre el termini de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i d'ESO. És un pas bàsic pels infants que facin 3 anys el 2018.
Per a qui canvi d'escola.
O qui s'incorpori a l'institut.
Escolliu els centres que us interessin i informeu-vos sobre els criteris de prioritat en l'admissió. Ompliu la sol·licitud i lliureu-la al centre que demaneu en primera opció. Trobareu tota la informació a preinscripció.gencat.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
El suplement. Viu l'emoció de la Lliga a la TDP.
Aquest dimarts a partir de les 8, la TDP del Celta Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de la Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Som cada porta que obrim, cada abraçada que fem i que ens fan. Som cada somriure que provoquem. Som les experiències que vivim.
A CaixaBank
Més de 10.000 empleats som, a més, voluntaris que treballem pels qui més ho necessiten. I això ens fa diferents. CaixaBank. Banca socialment responsable.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Que rebentin els actors. Una comèdia esbojarrada sobre la memòria històrica més recent que barreja realitat i ciència-ficció. Una obra de Gabriel Calderón en què una sorprenent màquina del temps deixarà al descobert el passat d'una família durant el sopar de Nadal. A la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya fins al 29 d'abril. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Morxiva, Luz Casal, Sau 30, Joan Dausà, Charango, La Pagatina, Ramon Mirabet, Roger Mas, Diango, Quimi Portet, Judit Nederman. Més de 40 actuacions musicals. Festival Estrenes. Del 6 al 30 d'abril, Girona es converteix en la ciutat de les estrenes. La ciutat que escullen els artistes per presentar els nous treballs. Més informació a festivalestrenes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
El
Patufet de Catalunya Ràdio és el Ricard Ostrell.
Ostres, és que ara m'han recordat que jo escoltava molt aquest programa, Catalunya Cultura. Sí, sí, fa molts anys d'això, eh? El Patim Patam Patum. 9-3-0-1-7-4-7-4, també volem sentir-vos a vosaltres. Formeu part d'una família enllaçada. Entre tots els que hi participeu, sortegem un sopar per dues persones al restaurant Braseria La Selva de Barcelona. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Diferents dubtes sobre la taula. Per exemple, quan una parella va viure junts, qui pot decidir sobre els seus fills?
És una grandíssima pregunta, no? Generalment això no passa automàticament. Normalment hi ha un període durant el qual doncs, encara no convivim amb aquesta nova parella. Durant aquest temps és important que la persona que arriba faci un bon vincle amb els nens. En aquest moment no és necessari acordar res sobre l'educació i diguéssim que el que acaba d'arribar s'ha de limitar a mostrar doncs, actituds coherents amb els valors del pare de la criatura, de la mare, mostrar-li el seu afecte i en tot cas generar una complicitat amb els fills, no? Ara, quan ja sí que vivim junts, pot ser que només convisquem esporàdicament amb els nens. En aquest cas, cal que el que no n'és el pare o la mare sigui força flexible, no?, en qüestions de convivència, és a dir, ha de posar límits a conductes que siguin conductes molestes i el pare o mare és qui ha de fer respectar aquests límits. La qüestió important arriba quan sí que vivim amb els fills de l'altre de manera permanent. En aquest cas, no hem d'acordar coses que afectin l'educació, penso, però sí la convivència. És a dir, en altres paraules, no cal que la parella estigui d'acord en si les criatures han de menjar espàrrecs o anar a cursets de natació, que pot ser que sí i que sí, millor, però cal que els adults sí que estiguin d'acord sobre l'hora d'anar a dormir, sobre quan cal que endreci l'habitació. És a dir, si convivim amb els fills de tots dos membres de la parella, aleshores caldran pactes tant en relació amb la convivència com amb l'estil educatiu, perquè tots dos els eduquen tots. Hauran d'acordar quines normes regeixen a casa sobre aspectes organitzatius, també sobre com es relacionen amb els fills de tots dos. És a dir, quina autoritat volen que tingui cadascú.
Que el fill no digués que tu no ets el meu pare, per exemple. No?
La meva recomanació és que s'informi als nens que els adults estem d'acord en otorgar-nos l'un a l'altre la capacitat de decidir sobre qüestions referides al seu comportament, al comportament de qualsevol dels fills dels dos.
Nosaltres el que recomanem sempre quan t'enllaces, quan vas a viure junts, ja, que ja és després d'un llarg procés, recomanem sempre, no? Quan t'ho pregunten, dius, home, doncs aneu a poc, però fins i tot un cop aneu a viure junts, hi hagin o no fills per les dues bandes, és que hi ha unes normes de la casa. I les normes són, en aquesta casa es fa això així, si es pot fer-ho a nivell assembleari, familiar, doncs, evidentment, els nens no és que hagin de decidir, però sí que han d'opinar. I llavors donar veu a tothom de la família.
I que són normes que afecten a tothom per igual.
Exacte, si això no es pot fer, no es pot fer, o si això no es pot fer per aquesta edat, doncs els que no tenen aquesta edat no ho poden fer, però que és una norma, o sigui, en aquesta casa hi ha una norma. Llavors, quan queda clar que és una norma de la casa, ja no és tant un problema de si m'ho estàs dient tu que ets el meu pare o no ets el meu pare. Perquè és, jo només estic traslladant-te, recorda que la norma d'aquesta casa és aquesta, fet, com si hi ha una cangur.
Això passa en el món, a l'escola, hi ha algunes normes que és diferent de les que hi ha al club d'esport, és que són diferents de les que hi ha... Per tant, els nens s'adaptaran a la norma de cada medi. El que hem de veure és que no és un totum revolutum, és a dir, que hi ha unes llars amb unes normes i amb una organització concreta per funcionar en aquella casa. No és el mateix mateix quan vas amb una família que hi ha 8 persones convivint que quan vas amb una família que n'hi ha 3. Mm-hmm. Bueno, doncs hi ha unes normes d'organització.
I a l'escola, això com ho pateix, l'escola?
L'escola, jo crec que l'escola, com en molts altres àmbits, va tard. Va tard en el sentit de que quan tu veus els formularis que utilitzem i les graelles de recollida d'informació, no són suficients, són insuficients. És a dir, per què no podem tenir més d'una adreça familiar, no? Que és cada vegada el més normal que ens trobem, no? O quan un necessita uns telèfons d'emergència per si algú té febre, quants telèfons puc posar, no? Perquè potser poden, n'hi ha 8, o n'hi ha 6, o n'hi ha 4 telèfons d'emergència al que es pot trucar i que poden atendre aquella criatura. L'escola necessita, en això tan senzill com els fulls, com les graelles, com els protocols, ens hem d'adaptar i hem de fer entrar la diversitat familiar també dintre de la nostra manera de funcionar.
I és molt important que cada mestre conegui la realitat familiar dels seus alumnes. Clar. Que no parli genèricament de la família de pare-mare, sinó que sàpiga que hi ha casos particulars a l'aula i que els tingui en compte per incloure'ls.
Segurament el full on dibuixem la família ha de ser una mica més ample, perquè hi ha de caure més gent.
No tenim més temps, ho hem de deixar aquí. Tampoc podrem passar trucades dels oients, però en fi, agrair-vos moltíssim la Mariona Carbó i la Berta Rubió, que ens hagin acompanyat de l'Associació d'Atenció de la Diversitat Familiar amb l'Aula Castellví d'Eusep Castillo, el suplement de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies, i si hi ha algú que vol més informació, imagino que el web podrà trobar moltes més coses. Nosaltres arribem al punt de les 10, ens informem i de seguida continuem a Catalunya Ràdio amb Facu Díaz. Fins ara!